Allô?
Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Vinga, va. Neus Assín.
Què?
Sorprèn-nos.
A més t'ho diu d'una manera. Vinga, va, vinga.
Avui us vull parlar de la tia Pepa.
Estem rebobinant, estem rebobinant.
Ja ha passat això, eh?
Sí.
Escolta'm, amb aquesta de l'Assín li agrada tant el Nadal
sí.
que la llarga.
Sí, sí, ja li dic. Sí. Busca la tia Pepa, a veure. La tia Pepa és la senyora Josefa Martell. Aquesta senyora va morir l'1 d'octubre de 1988 i fins aquest 2022 al desembre, per això ve el Nadal, fins 34 anys després no s'ha aclarit el tema de la seva herència.
Caram.
És un tema que a Castelló i en la Comunitat Valenciana ha portat molta cua. Molta cua.
Però, perdona, és la senyora Pepa de la cançó?
No.
Ah.
No, la tia Pepa de la cançó.
La tia Pepa era per il·lustrar una mica.
La tia Pepa era per il·lustrar. Segurament per Nadal també li donaven un torró a la tia Pepa. Però la tia Pepa, la Josefa Martell, era la tia Pepa la polida. Li deien al barri. La polida. Era una senyora que sempre anava ben pentinada, ben vestida, arreglada, però no ostentosa ni... No, una senyora digna i arreglada, però normal.
Mm.
La tia Pepa, que la coneixien com la polida al Raval de Castelló, va tenir una vida correcta, però es va anar quedant sola a nivell de família, no? Ella
sí.
tenia 4 germans, però es van anar morint. Cap es va casar, ni ella tampoc. Ella va ser soltera tota la vida. Els germans, tots també.
Va durar molt, no, aquesta dona?
Sí, va morir. No, era gran, eh?
Clar.
Vull dir que ella es va
si
morir
gran. Si no es
casen,
duren molt.
Però vaja, sí, però no venia d'aquí. Venia per què? Què va passar? Doncs bé, ella, mira, va viure... És que ara no trobava la xifra, però sí, 100 anys.
Ho justos. Veus?
Va fer els 100 anys i al cap de poc es va morir. Però ella, a mesura que va anar creixent, bé, va arribar un dia que van morir els seus pares, i ells llavors encara eren 5 germans, però després es van anar morint els germans. Ella era jo diria que era la petita, i si no, potser es va morir un germà abans que ella, però és igual. Ella va ser l'última. Com que no s'havien casat, ella va anar acumulant herència. Perquè, clar, va morir els pares, ho van repartir entre els germans, però van anar morint els germans, tots solters, no hi havia fills, no hi havia nebots, no hi havia res, i per tant, ella va anar vivint i era conscient que anava acumulant patrimoni, perquè, clar, d'una família més extensa i de que suposo que al seu moment doncs, devien tenir poder els pares o alguns germans, perquè ja et dic, ella més al barri, vivia allà al barri del Raval de Castelló i no era una senyora que mai, que tots els veïns diuen, mai va passar cap penúria, però tampoc era una senyora ostentosa que fes no sé quines coses, ni molt menys. Què va passar? Que ella va morir, com dèiem, l'1 d'octubre de 1988, amb un llegat que anava cap als 4,7 milions d'euros.
Buah!
Ella no havia fet testament i no tenia hereus. Aleshores, la llei, el que, en virtut de la llei, que de l'article 43 de la Llei Valenciana del Patrimoni, també, i del Codi Civil, quan una persona mor sense haver fet testament, no hi ha hereus forçosos o tots els hereus possibles han mort i no hi ha cap successió legal, l'Estat és l'hereu dels seus béns. Això és així en aquest país, no? Per tant, passa a ser de l'Estat. Quan no hi ha hereus, l'Estat s'ha de fer càrrec legalment dels béns de la persona que ha mort, ho estableix un dels articles del 956 del Codi Civil, i en aquests casos també està obligat a assignar una part de l'herència a institucions benèfiques, d'acord? Una part important de l'herència a institucions benèfiques del domicili del difunt, és a dir, de la zona de l'àrea on ha mort aquesta persona. L'altre terç es destina a entitats també, o sigui, hi ha dos terços que van a entitats benèfiques, una és del domicili zona on resideix i l'altra de l'àmbit provincial on residia la persona difunta, i una tercera part de la deute, que és la que es queda a l'Estat, està posada per cancel·lar deute públic, no per comprar coses ni per fer-ho servir, sinó per cancel·lar deute públic. Això ho marca la llei. El que possiblement jo no sabia, i no sé si vosaltres sabíeu, és que la llei, durant molts, molts anys, ha establert que si una persona mor sense descendència, i per tant, i sense amb les característiques que us he dit, i per tant la seva herència ha d'anar a l'Estat, però ningú ho notifica, l'Estat no ho sap. Si hi ha algú, un tercer, que li notifica a Hisenda i a l'Estat, escolti, aquesta persona s'ha mort i té patrimoni, no té hereus, li toca a vostè, s'emportava un 10% de la part de l'herència.
Ah, sí?
Sí, senyors.
Per dir-ho?
Sí, senyor. I això jo ho he anat a contrastar amb un amb advocats d'aquesta ciutat, perquè vaig anar-ho a mirar, perquè vaig pensar, això no pot ser, això.
O sigui, sí. Si arxives, cobres.
Ara, és el que volia dir. Has
ara ja no,
tu.
Però ara ja no. Em sap greu perquè això es va derogar. Aquesta llei, és cert, és un decret llei de l'any 1971, decret 2091, l'article 21, en el que es posava que hi ha la possibilitat de que la persona que, sí, com ara vosaltres es xivi, és a dir, un particular, sí que aquesta llei ja venia... O sigui, els funcionaris públics tenen l'obligació de, si tenen coneixement d'alguna mort que derivi en un patrimoni sense hereus, han de, com a funcionaris, doncs, tenen l'obligació de dir-ho, no? També passa el mateix amb quan hi ha, per exemple, els amos d'immobles, etc. Quan són amos, saben que mor algú que també tenia un altre patrimoni, etc. Hi ha una sèrie d'obligacions, però els particulars, ningú té l'obligació de dir si la veïna teva es va morir, tu la coneixies i saps que no té hereus i res, i que tenia una casa o el que sigui, tu no tens l'obligació, no? No. Bueno, no tens. Ara ja sí, però en aquell moment no era obligació. Però si tu ho deies, t'emportaves un 10% de l'herència. Clar, això ha fet que en els últims anys hi hagi hagut més d'un centenar d'espanyols estan comptabilitzats que han rebut premis milionaris, perquè, clar, per comunicar que una persona coneguda o algú que sabien, o un familiar llunyà, que no era ni seu, però és igual, havia mort sense hereus i sense tenir testament, i aleshores reclamaven aquest 10% de la
clar,
fortuna.
Això és com una comissió, no?
Sí, sí, sí. Sí.
T'emportes
sí,
una comissió per dir, que s'ha mort aquesta persona i hi ha una herència aquí i tu l'has de sucar.
El que passa que ara ho fan d'una altra manera, perquè, per exemple, la gent més gran els fan anar a signar al banc per dir una cosa de tant en tant.
La fe de vida, que se'n diu.
Exacte. Sí, eh? Sí. I van firmant perquè, bueno, els bancs per comprovar tenen... que aquella persona és continua viva. No?
Però no fan pas per l'estat, això.
No. A veure, però una vegada no hi vagi aquella persona a signar allà, després ja suposo que investigaran a veure què li passa, no?
Mira, de coses n'hi en passa moltes. El que sí que és cert és que aquesta llei existia, però ja us dic, perquè he pensat, ara s'emocionaran i diran, mira, calla, això va provocar que hi haguessin gent que fossin caçafortunes.
Sí, no, esclar.
I que es dediquessin a anar a mirar a veure
qui té diners,
exacte, perquè llavors, mira, escolta, a més a tu caien del cel, perquè aquests diners no, m'entens? No. És com que reps una herència sense ser hereu, en certa manera, no?
Clar.
I que, clar, depèn de qui, clar, si la fortuna era gran, un 10% són diners,
calés,
eh?
Són diners. Sí.
Passa que això, aquesta llei es va derogar l'any 2009 i com a tal, i a Catalunya, que també hi havia una norma similar a aquesta, i que sí, eh? I que aquí hi ha hagut casos de persones que quan la llei estava activa, diguéssim, s'havien beneficiat d'aquest tant per cent per haver dit que, doncs, que aquella persona... Per exemple, això havia passat molt en un cas de Madrid, per posar exemples, en el que, per exemple, un senyor, la seva mare havia treballat molt de temps a casa d'una senyora que no tenia família, vull dir, fills, ni hereus, ni tal, i llavors aquella senyora un dia va morir, clar, el fill de la mare, que ja era molt gran, que havia treballat, sabia de la situació de la senyora, i va ser aquest senyor el que va anar a dir a gent, escolti, aquesta persona té una herència i, sisplau, el 10% cap a casa, no? I eren bastants diners en aquest sentit. Per tant, això ha passat. Ara ja em sap greu si algú ara pensa que, mira, ha trobat una manera de poder tenir diners,
perquè
això ja no funciona d'aquesta manera, però sí que durant anys va funcionar així. Què va passar? Doncs clar, quan la tia Pepa, tornem a la tia Pepa, es va morir, amb una fortuna, la gent no sabia del barri la quantitat, és evident que hi havia, però clar, eren 4,7 milions d'euros, eh? Doncs, automàticament, mesos després de la seva mort, dues persones, en virtut d'aquest de l'article, van fer saber a la Generalitat que probablement, escolti, vostè serà l'hereva del llegat de la Josefa Martell, perquè, clar, no sabien quan era, però això, i també van voler el seu tant per cent corresponent.
Clar.
Clar, aquí, llavors, va començar una batalla que per això pots dir, bueno, doncs escolta, tampoc era tan complicat el cas, no? Agafes això, dones el 10% a la gent, fas un inventari i a partir d'aquí apliques la llei i la Generalitat dona, doncs, la part, etc. Però què va passar amb l'herència de la tia Pepa, que ha trigat 34 anys a solucionar-se? Doncs que quan van fer totes les perquises pertinents, no? Per saber buscar si hi ha algun hereu o no, perquè per molt que algú digui que no, legalment s'ha de buscar. L'any 91 no va aparèixer ningú i la Generalitat Valenciana es va declarar com a hereva única de la Polida, de la senyora Pepa. Era l'herència més gran que havien gestionat fins aquells moments l'administració autonòmica. Però aquí va començar el conflicte. I hem dit que la tia Pepa vivia a Castelló. Doncs l'Ajuntament de Castelló va presentar un recurs contra els destinataris, és a dir, contra aquests béns, contra la Generalitat. perquè deien que s'havia d'aplicar, que en comptes d'aplicar la norma per al repartiment dels béns de la Llei Valenciana de Patrimoni, era la del Codi Civil, perquè hi havia una lleugera diferència. En la del Codi Civil que us he explicat abans és que dues terceres parts del valor es donen a interès social allà a la zona de la persona. Què passava en aquell moment? S'ha d'explicar tot. L'Ajuntament de Castelló en aquell moment estava en mans del PP i l'administració autonòmica del PSOE. Llavors aquí entrem...
Els conflictes.
Aquí entrem als polítics. Conflictes polítics per veure qui podia treure més rèdit de l'herència. És igual, encara que no fos directament per l'administració, sí que, clar, l'Ajuntament quedava molt bé amb totes les entitats i en tot, dient que ho havia fet ell, i la Generalitat al seu cantó, doncs amb el seu.
Però una pregunta, aquesta senyora no va deixar cap testament fet?
No, res.
Deixo aquests diners a tal persona o a tal...
No,
res.
Res.
Ara la nostra estimadíssima Francesca Blanc diria...
Exacte.
Feu testament. Tot lligat.
Clar, sí. No, i tant,
sí.
Sí,
sí.
És que s'ha de fer.
Què va passar? Doncs que el litigi començat per l'Ajuntament de Castelló en mans del Partit Popular contra l'administració autonòmica, bueno, es va allargar, pensa que estàvem... O sigui, la tia Pepa va morir l'any 88. Fins al 91 no es va fer l'inventari de béns, perquè es veu que hi havia... Clar, has d'anar a rascar tot el que hi havia i no quedava clar. Es va fer l'inventari de béns, es va mirar si apareixia algun hereu. L'any 91... Al cap de 3 anys, finalment diu, d'acord, la Generalitat és la que ara es quedarà els diners. Però llavors hi ha l'Ajuntament de Castelló que hi posa el recurs. Doncs fins al 2002, que la justícia és lenta, no es va resoldre el recurs que va arribar al Tribunal Suprem, que va arribar a determinar que l'herència s'havia de repartir. I que llavors, clar, llavors hi havien canviat els colors polítics. La Generalitat Valenciana anava sota Zaplana en aquell moment de PP, i Francisco Camps.
Clar, per tant, estem parlant de l'època més fosca del PP.
Exacte. I a partir d'aquí, què va passar? Doncs mira, lluny de complir la sentència, què van fer? Clar, no es poden vendre els béns. Però el que havien d'haver fet era subhastar aquests béns per donar-los, no?, i fer el repartiment a les entitats benèfiques i el que toqués, el que marca la llei. Però què va fer la Generalitat aquella època fosca, valenciana? Doncs, com que no es podia vendre per ànim de lucre, els va permutar. Els va permutar per terrenys d'obres futures a València. Un immoble que la tia Pepa tenia el número 93 del carrer Medio de Castelló, un dels carrers principals, és una de les més cèntriques de la ciutat, la van permutar per l'adquisició del Palau Català de Valeriola a València. És una societat de l'expresident del Futbol Club de València, el senyor Francisco Roig, que havia comprat uns anys... Exacte,
el senyor
de...
Exacte, és el senyor de la Mercadona. El senyor del Parche l'Ull, no? O no? No, potser no.
No. Van haver-hi dos solars
més. És el de Mercadona, sí.
Va haver-hi dos solars més que es van permutar per l'adquisició de l'antiga presó de València, que actualment és la seu administrativa de la Generalitat. És a dir, van fer tot de canvis de permutes de tot plegat, perquè, clar, hi havia propietats, hi havia moltes propietats, que en aquell moment, clar, al seu moment, l'any 88 tenien un valor, però ara que eren cèntriques i estava a llocs, tenien un valor molt més elevat. Per tant, ells van fer tot aquestes històries i al final, 34 anys després, quan llavors amb el que va quedar, també es va haver de fer tots aquests diners i repartir-ho per les entitats, 11 associacions de la zona on havia viscut la tia Pepa es van acabar repartint els 600.000 euros que marcaven la llei per poder, doncs, fer les seves activitats, que jo penso, de 4,7 milions, si teòricament són dues terceres parts a 600.000...
S'han perdut molt pels camins.
S'han perdut bastant pels camins.
I quan entràvem en temes de permutes de terreny, ja sabem que el PP, i especialment a València,
exacte,
eren experts en fer màgia.
En fer màgia. Per tant, 34 anys ha trigat el cas de l'extensa herència de la tia Pepa, i amb tota aquesta mena de coses una mica més fosques entremig, marcades per això, per les qüestions polítiques.
En qualsevol cas, és una pena que un patrimoni que podria haver anat destinat a moltes altres coses, pel fet de no haver deixat testament, hagi acabat així,
Sí.
Perquè són molts diners,
És el que sempre, no?, s'ha dit i els advocats diuen, no?, que és important també deixar llegat, perquè jo estic segur que, a veure, poder la senyora Josefa Martell, ella, bueno, no tenia ningú concret aquí a donar, però estic segur que a ningú li agrada que després es monopolitzin les seves coses d'aquesta manera a nivell polític. Més si una senyora, escolta, normal i corrent, que vivia la seva vida de barri, que estava amb els seus, amb les persones que eren amistats seves i que havia fet una vida del tot normal, no? Per això és important arreglar les coses i tenir-les clares, perquè després, mireu, les coses que poden arribar a passar, segur que ella ni ningú podia esperar que una herència d'aquest estil trigués 34 anys a resoldre's i amb tots aquests embolics que van haver-hi pel mig, no? Ai, 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 Pepita, ten piedad.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Estrenes smartphone, portàtil o tablet. A Tweeting te'ls configurem i te'ls deixem a punt per fer-los servir amb tots els complements que necessites. Carregadors, maletins, fundes, protectors de pantalla. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972 26 24 25.